l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si vos demanam escollir un viatge, quin seria? És la pregunta que han fet els nostres conversadors i que ens farà avui de fil conductor. Però aquesta és una conversa feta a trossets, que vos regalam al llarg de la setmana. Si ens escolteu de dilluns a divendres, tindreu la sort d'haver compartit el 100% de cadascuna de les persones que ens acompanyen. Gràcies, Magdalena Vicenç, Marc Ferrà, Marta Lliteres, Miguel Fèlix Chicón i Jaume Fiol, per sumar-vos a aquesta conversa, que és pràcticament un experiment. La conservadora del Jardí Botànic de Sóller, un periodista mallorquí que viu a Rabat, una excampiona d'Europa de rugby, qui va ser responsable de coordinació de salvament marítim de Balears, i un jove metge otorrino. Són ells qui ens proposen avui un viatge. Magdalena Vicenç Fornés, com estàs?
Hola, com va? Bon vespre.
Bon dia. Tampoc mos passa res, perquè mos podeu escoltar quan vulgueu. De fet, mira, m'ho poses bé, perquè per als oients estan fent unes xerrades, unes converses polisèmiques, podríem dir, fetes a trossets, de dilluns a divendres. Si voleu conèixer a la Magdalena Vicenç Fornés i a la resta de convidats, bé, heu d'escoltar de dilluns a divendres. Però ara, en aquest trosset que tenim per endavant, on anirem de viatge amb aquesta dona que és biòloga, que és conservadora de Jardí Botànic de Sóller, és MUCBO, és Museu Balear de Ciències Naturals, també, que són dos germans, podríem dir. Tu ahir mos nomenaves Galápagos. No sé si Galápagos pot ser un d'aquests viatges, Magdalena.
Galápagos és una il·lusió que té tot biòleg, perquè fins ara, ha estat unes illes molt ben conservades, les illes que en Darwin va fer, on li van donar peu a fer les teories d'en Darwin de l'evolució, i són un exemple. Jo vaig tenir la sort de poder anar gràcies a un projecte que varen tenir amb el Jardí Botànic d'Equador, que va conduir en el final a anar una setmaneta a Galápagos, i la veritat és que és un viatge brutal.
Quan te quedes, clar. Jo t'he posat aquí la cello suite d'en Bach, perquè a mi me recorda Master and Commander, me recorda quan arriben a Galápagos, aquella expedició dels marinos, però amb el biòleg que hi ha dins la barca, no? Dins el barco. I que quan veu allò, diu, mare meva, que és això, no?
Agafes un quadern i intentes apuntar tot. Sí. És impressionant veure aquells animals avesats a no tenir por de la gent i avesats a viure amb aquesta natura. I, a més, bueno, quan jo hi vaig anar, ho tenien molt ben controlat, el tema de la gent, de la massificació. Ara no sé com anirà el tema, perquè en Trump està ficant un peu per Galápagos i segurament no anirà bé, però està molt protegit també. Uh-huh. I hi ha molt de científics, ja s'ha estudiat Darwin, hi ha un centre que on estan estudiant, i supos que se protegirà, però vaja, que el turisme si això s'obrís en Estoril en pla massiu, yeah, seria un desastre, yeah, un autèntic, yeah, desastre. Yeah.
Jo ara seré políticament incorrecta, però Trump no serà etern i esperem que Galápagos sí, no? Esperem.
Esperem que no tingui temps.
Esperem que Galápagos sí. I doncs nosaltres anem estirant un poquet dels coneixements de Magdalena Vicens, que a Galápagos mos venen els animals, però tu com a biòloga especialista en plantes també en vares veure de molt especials.
També hi ha plantes exclusives d'allà, gèneres i famílies de plantes. Quan vas allà, evidentment, sempre és, el que dèiem en botànica, la ceguera vegetal, és a dir, vos estira més una cosa que se mou perquè ho assimilam més en altres.
I no veiem allò altre, no?
I quan veus un, jo què sé, una iguana o un tauró, pues, la vista se te'n va cap allà i se te dervia tot. Els guies estan més formats per ensenyar-te els animals que no per ensenyar-te les plantes. De totes maneres, sí que vaig anar a veure l'herbari, gràcies a Anna Traveset, que de Cimedea, que ella, en aquell moment ell feia feina, pues, varen tenir contactes amb gent del centre i varen veure l'herbari, això, però jo també hi anava en pla esbar, jo no anava a fer feina.
Yeah.
I anava ni amb el meu fill petit i els animals varen ser protagonistes. Yeah,
però és inevitable mirar les plantes.
És inevitable, sí, però com que són unes illes un poc desèrtiques, perquè són illes
molt rocoses, i sí.
Ens varen desplaçar per diferents illes i la veritat que molta planta, no hi havia segon quina, no n'hi havia cap, perquè són illes que estan evolucionant i encara és una zona volcànica total. Mm. Que dius, què passarà aquí des cap de milers d'anys quan això estigui colonitzat? És totalment diferent a un altre viatge que vaig fer a Nepal, per exemple, que ja sí que veus vegetació a tope.
Però crec que va haver un viatge que podríem dir que te va canviar la vida des del punt de vista de la teva professió. Let me take you down. No sé si hem d'imaginar a Magdalena Vicens Fornés allò, un cant de fraules, de freses, però sí que te podem imaginar Anglaterra a un jardí anglès, a veure, compte'n, què va passar en aquell viatge.
Just havia acabat la carrera, jo ja pululava pel Jardí Botànic i el museu de voluntari i vaig dir, no, aquí me n'he d'anar a un jardí botànic, a veure què fan, què és, com funciona. I clar, després me traten molt de pits que són massa anglòfila, però és que jo ho vaig aprendre tot allà. És a dir, la carrera sí, aprens coses, però després, com tothom sap, és a la feina que te vas formant, no? I allà vaig estar primer 3 mesos, després 3 mesos més, vaig estar en el jardí botànic de Hillier's Gardens, a Southampton, i vaig entendre el que era una base de dades, com controlaven les espècies, és a dir, tot com funcionava el jardí botànic. Cada setmana m'anava un dia a Kew Gardens en el banc de llavors, anava a unes conferències, és a dir, vaig descobrir allà realment el que m'encantava. Mm. I vaig conèixer gent molt bona i que encara tenc contactes i m'encanta anar-hi cada cert temps perquè, bueno, el jardí botànic de Kew per jo és una espècie de santuari. A partir d'allà n'hi ha molt més, és vera, i a Anglaterra. A cada barri hi ha un jardí i, bueno, jo és que no vull fer massa proselitir-me d'Anglaterra, però, bueno, la cultura nostra, a poc, pues, se va fent més així, més anglòfila, no? Els jardins naturalistes, aquí fa 30 anys, nosaltres un jardí de planta silvestre no existia, vull dir, la gent no estava. Volíem tenir un altre
tipus de jardí. No feia bo, no?
I el jardí té por anglès, així desordenat, la natura que t'invadeix.
Tot el contrari que aquests jardins francesos. Exacte, estan estructurats, estan geomètrics.
Sí. I el tema de la conservació. Nosaltres vàrem començar en el jardí botànic de Solla, ens vàrem fer socis de la BGCI, que és la Botanical Garden Conservation International, que és una aglutinació de tots els jardins botànics. I allà el principal objectiu era la conservació de les plantes. O sigui, no fer un jardí botànic taxonòmic, ni com estan ordenats els de València i Madrid, els jardins antics pensats per les universitats, per estudiar les plantes de manera sistemàtica, sinó que nosaltres volíem fer conservar les plantes, que ja començàvem a veure que s'estaven desbreguent i que en aquell moment, quan va néixer el jardí botànic i el museu, tan sol no hi havia conselleria de medi ambient i conservació en feia molt poca gent. Plantar plantes que teníem a la muntanya era una cosa nova. I jo en aquest viatge, en aquesta estada, perquè no és un viatge, vaig descobrir el món de la jardineria, del paisatgisme, que no té res a veure, vull dir, sí té a veure, però no vol dir que hagis de ser biòleg per ser paisatgista. és una altra manera de veure les plantes. I vaig descobrir també el tema de la conservació. Conservar les plantes que no són ajardinables. És a dir, tenim moltes plantes en el jardí botànic que són minúscules, no diré fees, perquè no ho puc dir, perquè... però no són ajardinables. No és un roser, vaja.
Però
que s'han de conservar. I és trobar-li el punt, trobar-li la manera de cultivar-les i trobar-li el seu lloc a dins el jardí botànic per fer-li el seu ambient, el seu ecosistema, perquè al llarg de la història, doncs, almenys, si et desapareixen en el camp, puguin continuar conservades a un jardí botànic.
Per això teniu un banc de germoplasma, no?, també, sí, dins el jardí botànic, dins el museu.
Sí, de fet, se va inaugurar abans el banc de germoplasma que el propi jardí. L'any 89 se van ja començar a congelar les primeres espècies perquè era imprescindible, si volíem fer un jardí, tenir set llavors, perquè no volíem fer un jardí que poguéssim anar a comprar les plantes a un viver. Som un dels primers d'Espanya, tenim proves clares de que el que s'ha conservat amb una bona metodologia i ara estem avançant també amb altres temes, en conservar nitrogen líquid. I jo segueixo anant a Kew, ara he demanat per fer un cursos també per actualitzar-nos de tecnologia, per seguir tenint contactes, demanant projectes conjuntament. I...
Clar, ja ho veiem que no te canses, eh? Que això, tornen el primer dia, hem de saber on anem. Però, clar, és que hi ha tantes coses per contar.
Sí, no te pot quedar estancat.
No te quedes estancat, però és que contínuament això
està massa. Has d'estar sempre al dia de lo que passa i de lo que tu pots fer, no?
Uh-huh. Escolta, doncs així, xerrant un poquet d'això i un poquet d'allò, ja mos ha passat el temps del viatge, Magdalena. Així que vés pensant en una pel·lícula, que nosaltres encara tenim moltes coses per contar, nosaltres moltes preguntes per fer i tu moltes coses per contar.
Molt bé, gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Moment de partir de viatge i ho feim amb en Marc Ferrà, que és periodista. Com estàs?
Molt bé.
Que és un periodista mallorquí que fa feina des de Marroc, viu a Marroc, i des d'allà, des de Rabat, mos conta la realitat, com us deia ahir, del país, però també de tot el que hi ha al voltant, que és intens i hi ha moltes coses que conèixer i que explicar. Clar, d'alguna manera podríem dir viatges a la meva vida va ser Marroc, però no sé si vols començar per aquí. Si jo te dic viatge o viatges, a veure, sí, per on començaries?
Jo he tingut la sort, sobretot, de poder viatjar molt, sobretot quan ja era molt, quan encara era petit. Tant mon pare com ma mare són professors i això de tenir també 2 mesos de vacances en l'estiu era com el moment ideal on sempre intentàvem partir una setmana o 2 setmanes amb el meu germà.
Canvien al final un poc l'estratègia.
Aniran xerrant d'equip i de lideratge i de gestió d'equip amb la Marta Lliteres, però en aquest moment de viatge, com va ser anar a Rio com a pin olímpic any 2016, ara mos deies, ara ha fet just 10 anys. Com és un viatge d'aquest per ses esportistes, però també per ses famílies?
Va ser increïble perquè Espanya se va classificar junta a el que se diu la repesca, no sé uh-huh. traduir-ho, uh-huh. I va ser superemocionant perquè ens van classificar tant els homes com les dones. I jo sempre havia volgut anar a una olimpiada i realment mai trobava les persones adequades aquí. Pedro del Barco, que té una fundació, i després en Toni Canyelles també. I realment, no sé, van veure algun joc que també li fa il·lusió acompanyar-me per anar cap allà. Sí. I va ser molt guapo perquè veus realment les famílies que en un mes han tingut que fer un esforç econòmic, perquè en un mes no te dona temps a comprar-te ni hotels ni bitllets. Bueno, sí te dona temps, però a uns preus desorbitats. Però, clar, vols veure les teves nines, les teves atletes, els teus atletes, o tothom complir el seu somni. Uh-huh. I, va, clar, en el final, les Olimpiades, tot s'encareix un munt, inclús les entrades d'un partit. Uh-huh. Però, bé, després ja estàs allà, se t'olvida tota la despesa que has fet, i realment... les cares de quan t'estrenes un un tornaig, perquè era la primera vegada que el rugby era olímpic, perquè hi ha dues modalitats, una que és rugby 15, la que t'he explicat jo de les delanteres i tal, i ara aquesta modalitat, que és molt més visual, molt més ràpida, i realment va ser superemocionant.
Que guai. Idò, també és un bon viatge aquest de Rio, no?
Sí.
I tots aquests viatges van sumant i se van ficant dins la bossa d'esquena, dins la motxilla d'Anna Marta Lliteres, esportista. Jo crec que, jo dic exesportista d'èlit, que sí, però l'esport se du sempre, no? Ets esportista, en realitat, no?
M'he quedat les eines.
Sí, no?
T'has quedat les eines. Que he après i que tenc invisibles i que duc. Però realment m'està costant bastant trobar un esport que m'agradi o
segueixes jugant un poquet a rugby o no?
No, no. L'any passat vaig anar a un torneig de veteranes i realment és que és un esport que has d'estar en forma.
És molt dur, no?
Que són, són cops, te'n vas en terra jo no estic per això. Ja no estic en forma.
No t'està bé molt bé, Marta Lliteres. Avui és el segon dia de xerrada, aquestes xerrades llargues que feim a trossets per convertir en els oients d'IV3 Ràdio. Demà agafarem un llibre. Tu ja mos has agafat, Ítaca, però crec que en tens un altre també de ben xulo a dins la bossa, com dèiem ara. Fins demà, Marta.
Moltes gràcies.
I malgrat llur vent combat tinguin
IV3 Ràdio, entre avui i demà. IV3 Ràdio és memòria.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ajuntament de Palma.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IV3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Baracel·li Bosch.
Dia de viatjar en s'imaginació a través de la conversa que tenim amb els nostres convidats. Un d'aquests és en Jaume Fiol Roig, que és metge, que és especialista en otorrinolaringologia. Escolta, Jaume, si cap aquesta conversa i no m'he trobat, haurem de, no sé, celebrar-ho d'alguna manera. Benvingut una altra vegada.
Moltes gràcies, aquí estem.
Ets a l'Hospital d'Inca, i ho contàvem ahir, format a l'Hospital de Sant Llàtzer, i un apassionat de la veu i de tot el que l'envolta. Ara hem de partir de viatge. No sé quin viatge triaries. De... No sé si has viatjat molt, has viatjat molt.
He tingut la sort de viatjar relativament bastant. Tampoc he estat un aventurero, però sí que és veritat que he tingut l'oportunitat de viatjar bastant, sí.
M'encanta lo de relativament bastant.
Sí,
idò,
sí,
bastant. Sí. I aquests viatges per on t'han duit?
Pues, mira, jo en 16 anys me'n vaig pràcticament un any sense Estats Units a aprendre anglès. Vaig quart de l'ESO allà, per tant, aquest és un poc el primer viatge llarg que faig. M'aquest un any allà, faig quart de l'ESO, però ja torno a fer batxillerat aquí, no? I després sí que és vera que he viatjat molt per Europa, amb els meus pares, he tingut molta oportunitat. Em vaig fer una estada d'uns 3 mesos a Cuba quan estava aquí de carrera. Mm-hmm. Estic parlant de l'any 2017. He estat també a Vietnam.
Que bo. Ara xerrarem de Vietnam, però deixa'm aturar-me un moment a Cuba, on dius que vares estar. És cert que la medicina a Cuba està a un nivell molt alt? També a vegades és difícil d'imaginar, així
és
com amb els mitjans amb els que estan sí. vivint.
Mira, jo t'explico. 2017 jo estic aquí de carrera de medicina i a nosaltres ens donen la possibilitat de fer 4 mesos de fora de formació mèdica, d'un poc el que volguéssim. I jo en aquell moment, bueno, amb un parell de lots que estàvem a la facultat en aquell mateix moment, trobam aquesta oportunitat d'anar a Cuba l'any 2017, ja t'he dit, i m'anam 3 mesos. Jo en aquells 3 mesos vaig estar rotant sobretot per la part de dermatologia i pediatria, que era en aquell moment el que m'interessava més. I és vera que no és un país a l'uso. I és vera que ells tenen una idea de formació de metges molt interessant, molt potent. De fet, ells tenen un concepte que és el que diuen el médico de la cuadra, que és, intenten que, diguéssim, a 2-3 carrers ja hi ha un
metge.
Perquè el que volen és tenir una atenció bastant, bastant propera a la gent. Inclús ells els interessa molt també desenvolupar metges de cara a després de totes les missions que feien a països com Angola, o inclús ja s'ha de veure amb el Covid, que varen enviar metges cubans a Andorra, no? Pues ells els interessa molt també econòmicament perquè els ajuda, diguéssim, a l'estat a poder tenir un rendiment econòmic, no? Pues sí que és vera que tenen un coneixement teòric i pràctic de la medicina, això és el meu punt de vista, alt.
I que vares aprendre d'aquella estada de 5 mesos?
Jo sobretot sí que me'n record, per exemple, situacions que tu demanis una radiografia, demanis un TAC, ells abans d'arribar en aquesta situació, que ho tenien bastant més limitat, es fan exploració. Saben molt de patologia. Vaig aprendre un poc de tot.
Escoltar sa gent, m'imagino.
Escoltar sa gent, sí, i sobretot sobretot ells amb molta, el que dèiem, anamnesi, no? Conèixer el pacient amb història clínica, amb exploració, és on ells han d'arribar en el diagnòstic.
Escolta, és molt peliculero, això de... No me digui mentides, que m'ha de dir el que li passa, perquè si me diu mentides no arribarem en el diagnòstic.
No, és molt
peliculer, és molt de House,
sí,
això.
Sí, de fet, és que ells tenen aquesta mentalitat de mèdico internista, no? De House, d'intentar tot cercar i no fer una medicina, potser que fem un poc més aquí a Europa, més que sigui defensiva, no? Demanar proves d'imatge o proves complementàries o coses, perquè ells no tenen accés a això. Llavors hem generat tota una escola de bons metges que se basen en això.
Sí,
però va ser una experiència.
I tot suma, i m'imagino que tot el que va sumant també te fa ser el metge que ets avui dia i que encara has de desenvolupar. I deies que mos podríem aturar un viatge a Vietnam, no?
Sí, vaig estar a Vietnam fa 2 anys, 2024, allà amb la meva parella, vam estar 15 dies, i era un lloc que a mi ja em feia moltes ganes d'anar-hi. No sé, històricament... No sé si per aquesta cosa de la guerra de Vietnam m'ho feia ganes visitar-ho, m'havien xerrat molt bé. I de tant que m'ha donat una sorpresa perquè és un país fascinant. Van fer 15 dies de mochilero, van anar de nord, des de Hanoi fins al sur. Cada puesto on vas és un puesto diferent i aprens moltíssim, la veritat.
Amb què te quedes, aquest viatge? Perquè ha de ser molt especial.
Sí, jo amb aquest, primer, amb la història que ells tenen, a part d'aquesta guerra de Vietnam, la història que tenen com, per exemple, colònia francesa, ells tenen una gastronomia francesa. Per exemple, el que es diu és banh mi, que és una baguette. Tenen, per exemple, tota una sèrie de tractament de lo que és la truita, de lo que és el peix i tal, que te sorprèn. Vaig tenir la sort que quan vaig anar en el nord, la regió de Sapa, que fa frontera en Xina, en aquella zona, és una zona molt, molt esquerpa, molt muntanyosa, seria un poc com anar als Pirineus, i allà segueix havent moltes poblacions indígenes, que xerren el seu dialecte, tenen la seva cultura i tot, i viuen bastant allunyades de lo que van ser la ciutat, no? I nosaltres vam tenir la sort de fer una ruta de 2-3 dies de senderisme per aquestes muntanyes de Sapa, inclús me'n van quedar a dormir a aquesta gent indígena. Ells són una tribu indígena del nord de Vietnam que se diuen Black Monk. Són coneguts perquè tota la vestimenta que tenen és oscura, que agafen amb senyil, amb cindi, que és l'índigo, no? I amb això el que fan, tenyeixen tota la seva roba. Però és que tornes, doncs, a la millor 100 anys enrere.
Aquest Black Monk és com un monjo negre,
sí,
no?
Sí, és com un monjo negre, sí, són com, exacte, ells van vestits de negre, sempre duen les mans tacades d'aquest, com sí. d'aquest tinte de ses...
I com vos comunicàveu? Anàveu amb un guia o amb un intèrpret?
No, sí, és una cosa al·lucinant, perquè ells, de fet, no xerren ni vietnamita ni xino. Xerren el seu dialecte, la seva llengua pròpia, no? Però de tantes excursions que han fet amb gent de... amb europeus, parlen un anglès increïble. Però ells, de fet, no saben ni llegir ni escriure, ni en anglès ni en la seva pròpia llengua. Però, en canvi, sí, però tenien un anglès molt, molt bo. I això a base d'anar fent, bueno, cada dia constantment, tenir gent a casa i fent aquestes coses.
I no hem dit que en Jaume Fiol li agrada jugar a bàsquet, eh? Sí, que des dels 12 anys ets, bueno, ets jugador, jugues a bàsquet.
Encara jug, sí, enguany, potser fem un pensament, però sí.
A on jugues?
Jo he jugat tota la vida a la Salle, de Palma. Després vaig estar a Barcelona uns anys jugant allà. I quan vaig tornar he anat canviant d'equip. Pues, 2 anys a Esporles, 2 anys a Calvià i aquests 2 darrers anys he tornat a la Salle. Bueno, tota la vida jugant a bàsquet.
Molt bé.
Sí, sí.
Molt bé. I un d'aquests viatges crec que vas anar a Sèrbia. També és bressol de bàsquet.
Sí, això va ser un viatge que vaig intentar fer amb el meu germà, que també és un forofós bàsquet, i intentant cercar puestos on hi hagi bàsquet i on hi hagi un pot d'ambient. I nosaltres vàrem anar a Belgrado, a Sèrbia, per veure partits d'aquests de bàsquet, no? I és curiós perquè, bueno, també és un poc això, no? Te retroteus 10, 15 anys enrere, 20. A mi m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, clar, jo no he viscut l'època de, per exemple, el tabac dins espais tancats.
Ja,
el consum de tabac, doncs allà encara està permès, no?
Ja.
Vas en el pavelló de bàsquet i la gent està fumant, utilitzen bengales, és a dir, el nostre futbol és el seu bàsquet allà. I va ser una experiència molt, molt xula.
Sí? Ets tu com a jugador de bàsquet? En quina posició estàs?
Bueno, jo he jugat de lo que en posició de 3-4, que seria a la pivot. Sí, el que passa que cada any anem seguint un poc més lentos i mos costa un poc més. Però sí, sí, he de dir que he jugat tota sa vida i encara a dia d'avui intent seguir jugant.
Aquí teniu aquests 3 viatges d'en Jaume Fiol. Hem aturat a Vietnam, bueno, hem passat des dels Estats Units a Cuba,
sí,
a Vietnam i Sèrbia, i seguirem fent viatge a través d'aquesta conversa. Ves preparant un llibre.
Sí, sí.
Que això ja sé que és difícil de triar, però ves preparant.
Bueno, alguna cosa tenim.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Gràcies per dur-nos de viatge, Jaume Fiol, Magdalena Vicenç, Miguel Fèlix Chicón, Marta Lliteres i Marc Ferrà, i per sumar-vos a aquesta conversa polisèmica presentada a trossets, que és tot un experiment de ràdio. Demà obrirem un llibre.